Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimarts 11 d'agost del 2026. El dia ha començat amb algunes nuvolades que, a mesura que avanci el matí, ens poden deixar algunes precipitacions. Cal que ho tinguem en compte perquè a mig matí poden caure alguns ruixats dispersos. De fet, avui el dia serà una mica més variable que aquests últims dies. Això sí, la calor no remet. Continuarem tenint valors superiors per l'època de l'any.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada d'aquest dimarts. Besalú ja compta amb la potabilitzadora amb la que garantirà aigua potable durant tot l'any. Ha tingut un cost de prop de 800.000 euros amb una inversió de l'ACA, la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament. La planta està situada al costat del dipòsit municipal i compta amb una superfície de 135 metres quadrats. Escoltem el tinent d'alcalde, Germán Mas.
És una de les obres més importants. Ha tingut un cost d'uns 800.000 euros, però era necessària. Era necessària per això, per mantenir una qualitat de l'aigua i perquè la gent del poble pugui obrir la xeta i tenir una aigua bona.
Sí. Vallfogona del Ripollès està vivint un estiu i afrontarà, de fet, una tardor d'obres al nucli medieval. Aprofitant una intervenció que ha començat aquest mes de juliol i ja pràcticament acabat, per renovar el clavegueram del poble, també es modificarà la xarxa d'aigua en baixa. Així ho explica Esteve Font, és l'alcalde.
El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
És la notícia de la setmana. L'eclipsi que es veurà aquest dimecres provoca un auge de visites a l'Observatori de Batet. És una tendència que han denotat des del centre en els últims mesos. El president d'Astro Garrotxa, Jordi Escarrà, també afirma que el sector de l'astronomia està passant per un bon moment.
De fet, aquest any, amb l'activitat que estem portant a terme cada divendres, no sé si és el fet eclipsi o bé el treball que ja portem fent durant 40 anys, però la veritat és que emplenem totes les sessions i la gent té aquesta curiositat.
Més coses, la Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll organitza una sortida per conèixer els orígens del municipi i la figura del comte Guifré. Durant aquesta proposta s'ha posat sobre la taula les diferents teories sobre l'origen del nom de Ripoll, així com el paper que va tenir el comte en el repoblament de Catalunya. I donar a conèixer la història i posar en valor la importància que va tenir la indústria tèxtil és l'objectiu de la jornada de portes obertes del museu i l'espai de coworking de la colònia Llaudet. Un equipament que, a més, també acull projectes de formació entre d'altres. I ja que parlem de formació, la UNED Sènior està vivint els millors anys gràcies a les inquietuds de la gent per formar-se. El projecte, que està en marxa des del 2011, ha servit perquè la gent segueixi activa més enllà de la seva jubilació. I en esports, avui també us hem de parlar de les últimes novetats a la Unió Esportiva Olot, perquè Lluc Marguí torna a l'entitat. El jugador de 19 anys, nascut a la Vall d'en Bas, torna al club olotí després de passar una temporada pel Sabadell. Ha passat pel planter de l'Olot i ara fa el pas al futbol semiprofessional de Segona Federació. I encara un últim apunt, perquè una notificació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha obligat l'organització de la Marrana Sky Race a canviar els 4 itineraris previstos quan faltava poc més d'un mes per l'edició d'enguany. Un tram de la prova passava per un punt fronterer a la reserva de Mentet, territori francès, i la legislació del país veí no ha permès curses de muntanya en aquest tram. Tot i el trasbals d'última hora, l'organització ha pogut adaptar les 4 distàncies. Tot això us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença. Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Les obres avui són les grans protagonistes. Comencem a Besalú perquè ja compten amb la potabilitzadora, amb la que garantiran aigua potable al poble durant tot l'any. Ha tingut un cost de prop de 800.000 euros amb la inversió de l'ACA, la Diputació de Girona i el propi Ajuntament. La planta està situada al costat del dipòsit municipal i compta amb una superfície de 135 metres quadrats. Segons el tinent d'alcalde de Besalú, Germán Mas, es tracta d'una obra que millorarà la vida dels veïns i que té una gran importància pel municipi. Ens ho explica en Roger Isern.
Besalú ja compta amb una nova potabilitzadora, obra que té el principal objectiu de garantir una bona qualitat de l'aigua al poble durant tot l'any. És una planta de tractament d'aigua potable que elimina les substàncies que poden afectar a la qualitat d'aquesta i la fa segura per al consum humà. La planta tira endavant degut a que a prop del municipi hi ha dues fonts, la de Rajolins de Beuda i la dels Tres Pous del riu Fluvià al mateix poble. En el cas de la dels Rajolins, el seu cabal havia baixat en alguns casos i provocava la concentració de sulfats als dipòsits, un dels motius pels quals s'ha creat aquesta potabilitzadora. El segon tinent d'alcalde de Besalú, Germán Mas, n'ha donat més detalls.
La clorifiquem i la tornem a posar als canals perquè arribi al vilatà. Però no només això, sinó que a la vora del riu Fluvià tenim tres pous, que aquells sí que tenen una càrrega, i la barreja de l'aigua d'aquells pous amb la barreja d'aquesta aigua tan neta i tan pura que surt d'aquí dona una aigua d'una qualitat extrema cap al Besalú, cap a la població, cap a Besalú.
La funció d'aquesta potabilitzadora es divideix en quatre passos: la captació de l'aigua, el filtratge previ, la nanofiltració i, finalment, una aigua potable de qualitat pels veïns i veïnes. Mas remarca que era una obra necessària.
Aquestes són aquelles obres que es diuen silencioses. És una obra que es necessita, que és vital per un poble, sobretot pel que dèiem, no? Que quan obris l'aixeta tinguis una aigua de qualitat, però era necessària pel poble. El que passa que són aquelles obres que, com que no és una cosa que es vegi perquè estem en un lloc apartat, no estem a la vora de la vila.
A nivell de municipi, la potabilitzadora és un salt de qualitat per a tota aquella gent que hi viu. Des de l'equip de govern ho consideren un dels projectes més importants dels darrers temps.
Aquestes són aquelles obres que es diuen silencioses. És una obra que es necessita, que és vital per un poble, sobretot pel que dèiem, no? Que quan obris l'aixeta tinguis una aigua de qualitat, però era necessària pel poble. El que passa que són aquelles obres que, com que no és una cosa que es vegi perquè estem en un lloc apartat, no estem a la vora de la vila.
La potabilitzadora de Besalú consta de 135 metres quadrats al costat del dipòsit municipal del poble. Ha tingut un cost de 792.688,60 euros, finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Besalú.
I a Vallfogona del Ripollès també estan amb obres, estan vivint un estiu intens en aquest sentit i afrontaran una tardor d'obres també al nucli medieval. Aprofitant una intervenció que ha començat aquest mes de juliol i ja pràcticament acabat, per renovar el clavegueram del poble, també es modificarà la xarxa d'aigua en baixa, es modernitzarà i així, entre d'altres, s'evitaran fugues, tot millorant el servei Guido Sant Jerotem.
A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegueram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls el dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsòl, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
És sens dubte la notícia de la setmana, a falta de poc més de 24 hores perquè es produeixi l'eclipsi que es veurà des de diversos punts del país. Són molts els que han demanat ja informació en aquestes darreres setmanes a centres especialitzats en la matèria. En el cas de la Garrotxa és l'Observatori de Batet, a punt on en els últims mesos s'han fet diverses activitats relacionades amb l'eclipsi i el que es veurà al cel aquest dimecres. Segons el president d'Astro Garrotxa, Jordi Escarrà, aquest any s'ha notat un increment de l'activitat a l'Observatori a causa de l'interès que ha despertat un eclipsi que consideren històric.
De fet, aquest any, amb l'activitat que estem portant a terme cada divendres, no sé si és el fet eclipsi o bé el treball que ja portem fent durant 40 anys, però la veritat és que emplenem totes les sessions i la gent té aquesta curiositat.
Però aquest auge en l'interès per l'astronomia és un fet aïllat? Escarrà detalla que en cap cas, ja que la comarca ha notat un increment al llarg dels últims anys.
Jo crec que l'astronomia estem 100% en rampa de pujada, vull dir, estem augmentant dia a dia les visites, les demandes a escoles, tant l'activitat de mirar el sol com la que pugen els vespres aquí a fer l'estudi de l'univers amb activitat de mirant el cel. Les escoles ens demanen, hi ha molta resposta i crec que tot el sector de l'astronomia està pujant de manera exponencial i cap a bé en els temps actuals.
Des d'Astro Garrotxa també expliquen que aquest dimecres no organitzen cap activitat a l'Observatori de Batet, ja que els socis de l'entitat viatjaran a altres punts com Logronyo o Sòria, on es veurà l'eclipsi amb la seva totalitat. Això sí, animen a la població a desplaçar-se al Prat de davant de l'Observatori per poder veure l'eclipsi des d'un dels millors punts de la Garrotxa. De fet, el que passa al cel interessa, i especialment en aquesta època de l'any en què estem notant canvis de tendència, com per exemple més pedregades, més calamarsades, cada cop més intenses quan es produeixen les tempestes d'estiu. A la Garrotxa, els episodis de pedra i pluja molt intenses s'han fet notar els últims anys. La combinació entre l'orografia i l'augment de les temperatures pot afavorir la formació de tempestes més potents i precipitacions molt intenses en poca estona. Ha parlat amb els experts la Natàlia Moreno.
Les tempestes d'estiu són cada vegada més habituals i en alguns casos també més intenses. Episodis de pluja molt forta, calamarsa i pedra que poden arribar en qüestió de minuts i provocar danys importants. A la Garrotxa aquests fenòmens s'han fet notar en els darrers anys. La setmana passada va tornar a pedregar la comarca i l'estiu passat una forta pedregada va afectar tota la zona de Santa Pau. I fa 3 anys unes fortes pluges van inundar part de la vall de Bianya i Ridaura. Són episodis que posen de manifest la facilitat amb què es poden formar tempestes molt potents en alguns punts de la comarca. Jordi Zapata, observador meteorològic, explica que la zona de la Canya i la vall de Bianya és especialment propensa a la formació de tempestes perquè quan entra la marinada el relleu fa que l'aire tendeixi a pujar.
A la zona de la Canya entra marinada molt potent normalment de la vall del Fluvià i aquesta marinada té, a causa de l'encaixament que genera la part que dona la pujada cap a Olot, un forçament de l'aire que té tendència ascensional i aquest ascens de l'aire genera que es formin aquesta zona de per aquí, aquests núvols tan potents que creixen.
Però més enllà de les condicions locals, hi ha un altre factor que pot contribuir a fer aquests episodis més extrems, l'augment de les temperatures. Amb més calor, també hi ha més evaporació i més humitat disponible a l'atmosfera.
Que l'augment de la temperatura, vale, també genera major evaporació de l'aigua, hi ha més evaporació marítima. Totes aquestes aportacions és molt probable que generin més possibilitat que hi hagin fenòmens violents de tipus aquest, de precipitació en forma de pedra o tempestes severes que descarreguen molta intensitat en molt poca estona. I ens donen ara, pensava, fa 3 o 4 anys a Bianya, allà va descarregar allà l'Hostal Nou i la zona de l'Espunya i Ridaura també, una tempesta que van caure 200 litres i es va quedar tot el pla de Bianya inundat. Vull dir, coses d'aquestes les anirem trobant.
Tot plegat fa que les tempestes siguin un dels fenòmens meteorològics més complicats de preveure durant els mesos d'estiu. I és que després de dies de molta calor, en poca estona, el temps pot canviar completament. Del sol a una tempesta amb pluja intensa, calamar-se i fortes ratxes de vent.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
I ara parlem de propostes, propostes molt interessants, propostes històriques que sempre cal tenir en compte. La Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll ha organitzat una sortida per conèixer els orígens de Ripoll i la figura del comte Guifré. Durant aquesta proposta s'ha posat sobre la taula les diferents teories sobre l'origen del nom de Ripoll, així com el paper que va tenir el comte en el repoblament de Catalunya.
Al voltant d'una cinquantena de persones han pujat fins al turó de Sant Roc per descobrir el passat i les arrels del comte Guifré i de Ripoll a través d'una proposta que combina natura i història, però especialment per conèixer qui era el comte abans d'arribar a Ripoll i com era la vila abans de la seva arribada. Així ho explica Adrià Brull, historiador i membre de la Comissió de la Memòria Històrica de Ripoll.
La història local sempre genera interès, o sigui... I més quan es fa amb aquesta perspectiva divulgativa, entretinguda, embrenar i tal, no es tracta de fer una xerrada de tesi, sinó de bueno, xerrar mitjoreta, 40 minuts, que la gent conegui una mica, que breni i ja està.
Pel que fa al comte Guifré, Brull destaca el repoblament, la fundació de castells i monestirs, però també de l'inici de la independència de facto.
El comte de Barcelona, d'Urgell, de Cerdanya, Besalú, havia rebut el càrrec directament del rei Franc i era fill de Sunifred, que també havia tingut els mateixos càrrecs. Fa una obra, és importantíssim, Guifré el Pelós, perquè agafa el terreny de la marca hispànica catalana, que estava desorganitzat, dividit, i fa una obra de primer de defensa, de fortificació, el dinamitza i funda molts castells i molts monestirs. I quasi més important que tot l'altre és que comença el procés d'independència de facto. És a dir, encara manté el vassallatge amb els reis francs i l'imperi carolingi, però la realitat actua independentment d'ells. No perquè vulgui, sinó perquè quan necessita ajuda, els reis francs, que tenen molts problemes en el seu imperi, no l'ajuden. Llavors comença a anar per lliure. I el que és més important, designa els seus successors, els seus fills, sense el permís dels francs.
En el cas de Ripoll, l'historiador explica que, segons la teoria de Joan Corominas, l'origen del nom ve de Ribipullus, que vol dir riu jove i fosc, mentre que la dels abats volia dir riu poderós, i també assenyala que el comte Guifré va fundar el monestir sobre una antiga església visogòtica.
Abans de Guifré no es deia Ripoll, però ja existia. Si Ripoll està poblat des del Paleolític Inferior. Però és que, evidentment, Guifré, quan repobla, no repobla per capritxo, sinó que sempre s'estableix allà on altres ja s'han establert, encara que no hi hagi ningú. Llavors, a Ripoll se sap que hi havia nuclis de població importants i, fins i tot, això és molt interessant, funda el monestir allà on el funda, perquè abans ja hi havia hagut una església visigòtica antiga.
Aquesta iniciativa s'ha celebrat en el marc de l'aniversari de la mort del comte l'11 d'agost del 897.
I marxem ara cap a Sant Joan de les Abadesses. No deixem la història, perquè donar a conèixer la història i posar en valor la importància que va tenir la indústria tèxtil és l'objectiu de la jornada de portes obertes del museu i l'espai de coworking de la colònia Llaudet, un equipament que, a més, també acull projectes de formació, entre altres propostes.
El museu i l'espai de treball compartit de la colònia Llaudet han tornat a obrir les seves portes per fomentar i donar a conèixer aquest equipament dedicat a la memòria industrial de la colònia, així com la seva importància en el desenvolupament de la indústria tèxtil del municipi i de la comarca. Així ho explica Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
No només pensant en el turisme, sinó també pensant en la gent del poble, la gent de la comarca, que vol conèixer i vol saber una mica més sobre la colònia Llaudet, sobre els seus orígens, sobre la seva història, sobre què s'hi feia, etc. De fet, aquest projecte és un projecte cultural que complementa tots aquests que ja tenim com a recursos culturals i turístics en el municipi de Sant Joan les Abadesses. Sempre hem considerat que el museu s'ha d'ampliar cap a la central hidroelèctrica. Aquesta, de fet, en aquests moments està treballant amb l'energètica pública per poder fer finalment una rehabilitació de l'edifici, podem posar en funcionament una de les turbines i, per tant, que aquesta visita en aquest espai es pugui complementar doncs, amb un projecte vinculat a la força de l'aigua i el que va portar l'aigua al desenvolupament industrial de Sant Joan, però també de la comarca, molt vinculat a les indústries tèxtils.
Des del consistori destaquen que al llarg d'aquest any l'activitat en aquest espai ha anat en creixement i el següent objectiu és acostar aquest patrimoni a les escoles.
En aquest any doncs, de vida hem anat veient com s'hi han anat fent diferent formació, diferents tallers, alguns emprenedors doncs, que temporalment també han vingut i per altra banda també hem donat el servei a través de visites programades, el que és la visita al museu. En aquests moments nosaltres ja estem redactant tot un material pedagògic per poder vendre en el bon sentit a les escoles, perquè pensem que l'espai i tot aquest material ha d'ajudar a conèixer les colònies industrials del nostre país a través de la de Lleudet, i per tant estem en això. També a la tardor executarem una fase que ens ha de permetre millorar una mica l'entorn. I a poc a poc, com et deia, en els propers anys hem de poder incorporar la central hidroelèctrica en aquest museu perquè tot ell tingui unes dimensions diferents i la visita sigui molt més completa i molt més positiva.
A llarg termini, el consistori planteja ampliar el projecte en la incorporació de més edificis, la millora de l'entorn i també el desenvolupament de l'activitat econòmica a les zones properes de la colònia Lleudet.
Bé, i a tot és coneixement, la UNED Senior està vivint els millors anys gràcies a les inquietuds de la gent per formar-se. El projecte, que està en marxa des del 2011, ha servit perquè la gent segueixi activa més enllà de la jubilació. Hi ha multitud de cursos diversos per gent amb tot tipus d'inquietuds per seguir formant-se i estan en actiu. Francesc Fernández.
El curs 2026-2027, la UNED Senior tindrà més de 300 persones inscrites. Des del centre, valorem positivament l'evolució que estan patint els cursos que ofereixen per a la gent gran. La coordinadora de la UNED, Marta Mallarac, parla sobre com està estructurada la UNED Sènior entre els diferents llocs de la província.
Que el portem no solament aquí a Olot, sinó a tota la demarcació de Girona. O sigui, fem UNED Sènior aquí i portem els cursos de Figueres, a Sant Feliu de Guíxols, de Girona a Salt, i ara aquest any se'ns hi ha afegit Vidreres. O sigui, l'alcalde també ha aixecat el dit i ha dit que ens interessa que ens prepareu algun curs sènior aquí. Vull dir que estem molt contents.
Mallarac considera essencial que aquests cursos segueixin vigents perquè la gent cada vegada té millor qualitat de vida. Per aquest nínxol, els cursos són presencials. El centre atorga molta importància a estar actiu un cop arriba la jubilació i amb aquesta vessant formativa orientada a la gent gran aporta el seu gra de sorra als interessats. A més, la mateixa coordinadora destaca la facilitat que tenen els docents amb els alumnes que tenen en aquests cursos.
A més, jo diria que els docents estan supercontents amb la gent gran. Per què? Perquè estan acostumats a la docència en els centres obligatoris, no? ESOs, batxillerat, i quan venen aquí diuen, però són meravellosos aquesta gent, vull dir, escolten, s'interessen, tenen inquietud.
Pel centre, la UNED Sènior és la joia de la corona. El projecte porta viu des del 2011 i s'hi poden trobar tot tipus de cursos per a gent que professionalment ha estat en sectors totalment diferents.
I ara parlem del Festival Isaac Albéniz, perquè ha tancat edició amb el seu concert emblemàtic, la Integral de la Suite Iberia. El gran repte pianístic l'ha assumit el madrileny José Luis Bernaldo de Quirós, qui ha rebut la medalla Albéniz. Una medalla que enguany és nova. El viatge musical de la 41a edició ha ofert un programa amb 5 actuacions que han tingut molt bona acceptació, Judit Espert.
El pianista José Luis Bernaldo de Quirós ha sumat el seu nom a la llista de guardonats amb la medalla Albéniz per la interpretació de la Suite Iberia, l'integral del compositor camprodoní. Una obra d'una gran exigència per a qualsevol intèrpret, tant per la complexitat tècnica i artística com l'esforç de memorització que requereix. Davant els aplaudiments del públic al monestir de Sant Pere, el pianista va oferir com a avís Navarra, també d'Isaac Albéniz, per posar punt final al concert. L'actuació ha estat el colofó de la 41a edició del Festival Albéniz, en què Bernaldo de Quirós també ha ofert una conferència. En paraules del director artístic del festival, Gennady Zubenko, ha estat una conferència excepcional.
La influència de música d'Albéniz per segle XX, per compositors contemporanis, fins ara, fins del segle XXI. Molt, molt interessant, perquè ell ha educat i explicat aquestes obres amb ritmes, amb algunes temes, melodies de Albéniz.
La 41a edició ha ofert una programació diversa amb cant coral i música d'Albéniz, un homenatge al 150è aniversari del naixement de Pau Casals, jazz i música romàntica. Una combinació de propostes amb la voluntat de continuar posant en valor la figura i el llegat del compositor camprodoní.
Albéniz és com el pare de la música clàssica espanyola, catalana, si és la mare catalana, si és... I per això és el compositor número 1. Després, bé, evidentment, Granados, Falla, Turina, després tots altres compositors, però Granados també, però Albéniz i tot tota aquesta ciutat, Camprodon, té esperit, aquest esperit de compositor.
Les cinc propostes que han conformat el programa d'enguany han comptat amb una molt bona resposta del públic. Coincidint amb aquesta edició, el carrer València també ha acollit les reproduccions dels cartells de totes les edicions del Festival Albéniz, un recorregut per quatre dècades d'història del certamen a través de la seva evolució gràfica.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
I a l'antena dels 5 minuts més, temps ara pels esports. En futbol, Lluc Marguí torna a la Unió Esportiva Olot. El jugador de 19 anys, nascut a la Vall d'en Bas, torna al Club Olotí després de passar una temporada al Sabadell. Ha passat pel planter de l'Olot i ara fa el pas al futbol amateur de Segona Federació. Jan Brecha.
El jugador nascut a la Vall d'en Bas, Lluc Marguí, jugarà aquesta propera temporada amb la Unió Esportiva Olot. Des de petit ja va passar pel planter del club, però en l'últim any de futbol base va marxar al Centre d'Esport Sabadell. Allà va jugar a la categoria de Divisió d'Honor, la màxima de l'etapa de juvenil. Inclús va tenir l'oportunitat de jugar amb el filial Arlequinat a la Lliga Elit. En parla el jugador Lluc Marguí.
Un salt important i bueno, per això tinc moltes ganes de fer-me un lloc a l'equip i poder ajudar amb el que pugui. Soc bastant polivalent a les zones del mig i sí, tinc bastant recorregut i això m'agrada donar-ho tot i tenir presència al camp.
Tot i jugar aquest diumenge a l'Olot, no ha tingut encara l'oportunitat de ser convocat. Ara, Marguí busca fer-se un lloc a la plantilla de Roger Vidal, una plantilla que cada cop és més completa i preparada per començar la temporada. Un equip competitiu que busca assentar-se a la categoria. Marguí parla dels objectius tant individuals com a grup.
Fer la millor temporada que puguem, que amb el grup que tenim, que segur que ho aconseguim, i a nivell individual, doncs això pot ser important i ajudar l'equip. Hem d'anar agafant ritme i això, però no, m'agrada molt d'haver el cos tècnic i els companys i molt bé, content.
L'Olot jugarà demà al torneig de l'Estany contra la Unió Esportiva Figueres a 8:15 del vespre a l'Estadi Municipal de Banyoles.
Una modificació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha obligat l'organització de la Marrana Sky Race a canviar els quatre recorreguts previstos quan faltava poc més d'un mes per l'edició d'enguany. Un tram de la prova passava per un punt fronterer a la reserva de Mentet en territori francès i la legislació del país veí no hi permet curses de muntanya. Tot i el trasbals d'última hora, l'organització ha pogut adaptar les quatre distàncies.
L'organització de la Marrana Sky Race va rebre a finals de juliol una notificació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser que els obligava a modificar tot el recorregut de la cursa, que se celebra el pròxim 6 de setembre. Hi ha un tram de la prova que va des de la Portella de Mentet fins al Pic de la Dona, que és un punt fronterer amb la Reserva Natural de Mentet, que pertany a la Catalunya Nord. Després d'estudiar-ho, han demanat que la Marrana variï el recorregut. Parla Efren Soler, membre de la Junta del CEMAT Team.
Parc Natural té un conveni amb els parcs de França i reserves naturals i han de fer complir la legislació més restrictiva. Llavors, en aquest cas, impossibilitava passar ningú per allà perquè podríem tenir problemes legals amb agents forestals i gendarmes allà que t'aturen la cursa. Llavors, ara aquests darrers dies ja hem fet la tasca de tornar a Vallter, comprovar sobre el terreny les possibilitats i hem hagut de canviar els quatre recorreguts, el seu ascens fins al Coll de la Geganta.
En qüestió d'una setmana, els voluntaris de la Marrana han adaptat els recorreguts a les restriccions i ja ho han publicat i notificat als corredors inscrits, que a hores d'ara ja són més de 350. Aquest serà el segon any consecutiu que la Marrana Sky Race pertany a la Copa Catalana de Curses de Muntanya de la FEC i s'ha notat un augment de la competitivitat.
Nosaltres, a nivell d'inscripcions, jo et diria que no hem notat diferència amb quan érem cursa Open, que ja pertany ja al circuit, però no és puntuable. Potser el que sí que es nota és un augment de la competició. Vol dir que potser els 15-20 primers corredors que arriben a meta, els temps són millors que en edicions anteriors.
Tot i el contratemps de darrera hora, els organitzadors de la Marrana Sky Race han pogut tirar endavant i d'aquí menys d'un mes, una de les curses més esperades de la comarca, tornarà amb força amb quatre recorreguts. Com és habitual, la distància reina, la volta del gegant, és la que té més inscrits.
Ha ha ha!
Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per acompanyar-nos. Que passeu un bon dimarts.